El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La Fundació Josep Irla ha editat un opuscle per donar a conèixer la figura de la sabadellenca Fidela Renom, que va ser la primera dona que va obtenir un acte de regidora a la ciutat de Sabadell. L'obra, que es presentarà demà a les 7 de la tarda a l'Espai Àgora en un acte organitzat per dones d'Esquerra Republicana de Sabadell, la defineix com una obrera tèxtil, mestra de guarderia, lliure pensadora i compromesa amb els ideals progressistes i feministes. Una figura a la que ens endinsem avui amb els autors d'aquest document, que són la Tona Major i el Genís Ribé. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos a tots dos.
Hola, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Fidela Renom va ser escollida regidora l'1 de febrer del 34. Però clar, com arriba Fidela Renom a aquesta posició política? Perquè tu no arribes a ser regidor sense tenir una trajectòria en temps política i social a la ciutat que expliqui que tu puguis arribar a aquesta posició política. Tona, com passa tot això?
Bé, de totes maneres és diferent a com ho entenem ara, aquesta trajectòria política i aquest com s'hi arriben aquí, eh? Perquè vull dir, abans no és que hi hagués... Ella no és que tingués una projecció política i fes... Com ara, no? Vull dir que, els polítics o les polítiques fan campanyes, deixen conèixer, però d'una manera més de cara a la galeria, no? En el cas de la Fidela i en el cas, diguéssim, anterior a les eleccions aquestes de la Segona República, clar, hi ha tot un teixit social a Sabadell i unes condicions socioeconòmiques que fan que la Fidela, així com altres dones del seu entorn i com altres joves en aquell moment, lligats al círcul republicà federal, això és molt important, aleshores vagin, diguéssim, es vagin formant políticament, però també a nivell social, a nivell ideològic, no? I que tot això faci que en el moment de que hi hagin les candidatures per les eleccions, doncs ella s'hi presenti. Però és molt estrany, eh? Vull dir, és estrany en el context d'aquell, perquè hi havia molt poques dones que arribaven ni tan sols a les llistes de les candidatures, eh? Aleshores, això, elles havien de lluitar també, va lluitar, entre cometes, amb els seus propis companys de partit, homes.
Clar, entenc que perquè una dona arribi a aquesta posició, a dia d'avui ja hi ha una trajectòria diferent que la d'un home,
exacte.
Però em col·loco a l'any 34, uh-huh. I entenc que aquí hi ha de lluitar, no sé si és el cas de la Fidela, i això és el uh-huh. que anava a preguntar, no? Si la Fidela ha de lluitar contra la seva pròpia família, o té sort de viure en una família que entén la trajectòria política i que viu aquesta també, aquesta part de trajectòria política?
No, en el cas de la Fidela no ha de lluitar contra la seva família, sinó ens al contrari. Ella viu en una família però també en un ambient, vull dir, és no només la seva família nuclear, diguéssim, sinó amb una família més extensa, que és la família, diguéssim, la família que conforma tota la classe obrera del moment i també més en particular l'ambient on ella neix, i també viu i es forma, que és l'ambient una mica espiritista, una mica d'ideals lliurepensadors, no? I això té molta importància. O sigui, no és tan sols la seva família, com nosaltres entenem, sinó és una mica tota la família ideològica, sociològica, i també del moviment obrer on ella neix i es va formant. Això és molt important, és molt important. També en el cas de la Fidela i també en altres dones d'aquest moment, eh?
Uh-huh. Clar, aquesta part de l'espiritisme llegint a l'opuscle crida l'atenció, no? Perquè li doneu una importància molt important, o sigui, ho destaqueu molt en aquesta obra. Per què és tan important l'espiritisme en la trajectòria o en la vida de la Fidela Renom?
Sí, vull dir, això que has dit està molt bé perquè ens sobta molt, ara quan llegim l'opuscle, ens sobta moltíssim això de l'espiritisme a nosaltres, perquè és una cosa també que, clar, en aquells moments hem de pensar que espiritisme, maçoneria, aquestes coses després, evidentment, van estar totalment silenciades. Una vegada la dictadura feixista, doncs aleshores aquestes coses es van silenciar i es van perseguir. Aleshores, clar, no ens han arribat a nosaltres d'una manera lliure, d'una manera senzilla, no? Però hem de pensar que en aquell moment, a principis del segle XX, tant aquí a Sabadell, però també a Barcelona, per exemple, o a Terrassa, el moviment espiritista era una cosa, vull dir, que entre la societat obrera, diguéssim, era una cosa que els hi donava eines i també els hi donava com alès, no?, d'esperança. I era també una manera de formar-se, una manera, no eren només, no eren una religió, sinó era una manera de formar-se ideològicament i també espiritualment, Hem de pensar que és com una manera de viure la vida, Perquè una manera d'aquest pensament que va lligat amb el lliure pensament, amb la laïcitat, això també és molt important, i també amb l'espiritualitat, Que està frec a frec amb la religió, però, diguéssim, sense tenir en compte l'adoctrinament que comporta la religió tal com la coneixem nosaltres ara.
Clar, i entenc que va la línia d'aquell trencament que va suposar la Segona República, no? Exacte, envers amb la religió...
Totalment, sí, totalment, totalment, perquè a més tot el que, diguéssim, va darrere del Círcul Republicà Federal, però també dels treballs de la Fidela més concretament, perquè ella crea la Lliga Laica Femenina, i aleshores aquí dintre hi ha tant el feminisme com la laïcitat, del qual elles en fan, bueno, elles i també, diguéssim, tots els estaments de la República en fan bandera. I això és important perquè lliga molt bé amb tots els ideals de l'espiritisme. Vull dir, tot el que és laic sense renegar de que o sigui, respectant la religió que puguin tenir altra gent. I això és important.
Clar, en aquest concepte se'ns planteja una mica... Parles d'obrera tèxtil, no? La definiu com una obrera tèxtil.
Sí, sí.
Però amb quina formació? És a dir, quina formació té Fidela Renom?
Això també és una de les coses dels esculls o de les penes que ella té tota la vida, Perquè ella, pensem que era una persona, una dona, una jove molt, molt inquieta, però que li va tocar viure el que li va tocar viure. Ella venia d'una família modesta que treballaven en el tèxtil i ella, de petita, bueno, va anar a escola... Però també va haver-hi, diguéssim, a nivell familiar van haver-hi inconvenients. Un pare que va marxar quan ella era molt petita, ella eren tres germanes, i aleshores va haver-hi un moment, quan ella tenia uns 14 anys o així, que hi havia problemes econòmics a casa i la seva mare la va treure de l'escola. Això ella després, quan és molt gran, ho escriu en unes cartes que hem pogut llegir, que per això ella va suposar, vull dir, ella deia que va plorar durant 2 dies seguits. Vull dir, la van treure de l'escola per portar-la a treballar a la fàbrica. I aleshores ella reconeix, diu que ella plorava, vull dir, no podia, perquè ella volia seguir estudiant. La van tornar a portar a l'escola, però els problemes econòmics de casa van fer que la tornessin a treure i es va posar a treballar. Aleshores sí que és una treballadora tèxtil, perquè des de molt jove va entrar a treballar a la fàbrica, aquí a Sabadell, i aleshores, clar, hem de pensar que a principis de segle aquí a Sabadell, o sigui, l'ambient tèxtil era una cosa que agrupava moltíssima gent i que allà es parlava i allà naixien molts dels anhels, tant ideològics com polítics, que després es desenvoluparan per arribar a la República.
Arriba a l'Ajuntament i assumeix les responsabilitats de regidora d'assistència social. Posa en marxa unes guarderies destinades a les famílies obreres. Tot plegat amb quin fonament ho fa? És a dir, què pensa? Quina és la seva idea?
Sí, això que has dit és que és molt important allò de les guarderies, perquè no és allò que digui, bueno, ha arribat a l'Ajuntament i li ha tocat això. Vull dir, no, vull dir, tot això va en relació amb tota la feina que ell havia fet, que ell havia viscut. Per exemple, això de les guarderies és molt important, perquè són unes guarderies que van destinades... als infants de les dones que treballen al tèxtil. Aleshores hem de pensar, es treballava moltíssimes hores, les dones no es podien ocupar dels infants, els homes, evidentment, també treballaven en el tèxtil o a la construcció on podien treballar. Aleshores, clar, algú s'havia de fer càrrec d'aquests infants. Si les mares deixaven d'anar a la fàbrica i es feien càrrec dels infants, no arribava el sou per mantenir les famílies. Aleshores, era un problema, o sigui, que ella ja havia viscut de petita. Ella ja havia viscut. Aleshores, això ella ho va treballant, evidentment no només ella, no només ella, sinó la gent que l'envolta, les dones i les... Però ella, diguéssim, bueno, quan arriba a l'Ajuntament, diu, bueno, doncs ho canalitzem, ho podem canalitzar, no? I aleshores aquestes guarderies sí que serveixen per fer-se càrrec dels nens que tenen les mares que treballen al tèxtil, de les obreres, diguéssim, les obreres del tèxtil.
Clar, i a més, llars d'infants desvinculades de la religió.
Exacte, sí. Sí, sí, perquè no vol dir que no hi haguessin llars d'infants, a Sabadell n'hi havia moltes, però eren, diguéssim, totes estaven finançades o portades per tot el que eren els estaments religiosos catòlics. Sí.
Clar, i tot això, expliqueu que intenta crear una cosa cara, en parlem moltíssim, no?, que és aquesta consciència femenina. Mm. Però entenc que una consciència femenina als anys 30, doncs era diferent crear una consciència femenina. O segurament la consciència femenina de la Segona República s'assembla molt a la que estem intentant crear ara. El Genís em demana.
Permeta'm, ja us llegiré una cosa que quan es va fundar la Lliga Laica Femenina van publicar elles, les dones aquestes, la Fidel amb les seves companyes, el diari El Poble. Diu, ja era hora que la nostra ciutat es formés una entitat semblant per a fer desaparèixer la general creença que totes les dones són matèria explotable. Volem dir les dones del poble que treballa. Aquelles dones que pel sol fet d'haver estat i ésser encara explotades sofrien silenciosament per no poder exposar el seu parer, com més o menys poden fer els homes. El camí, doncs, és obert.
Això ho podia escriure ara perfectament.
Oi que sí? Eren pioneres. Eren pioneres d'uns temps que anhelaven fossin diferents. Volien canviar a la seva manera una mica el món.
Però també és interessant el que tu has dit, perquè és com una mica ho podíem traslladar a ara. Però hem de pensar que hem tingut, bueno, tots, han hagut tots aquests anys de dictadura i de silenci postdictadura, en el qual això es va esborrar, i sembla que ara sí, com un descobriment que fem ara, eh? I no.
Clar, entre altres coses que parleu que promou, hi ha el tema dels enterraments civils.
Sí, bueno, els enterraments civils no és que ell es promogui com per primera vegada, sinó això, a finals del segle XIX hi ha una associació aquí a Sabadell que és molt important, que es diu l'Emancipació, val? Que aquesta era una societat que es crea aquí a Sabadell per una sèrie de gent que tenen així pensaments laics, lliurepensadors, que evidentment després es confronten quan hi ha la dictadura de Primo de Rivera, tot això, i bueno, pateixen el que han de patir, però sí que és una societat en la qual es lluita per els enterraments civils, pels casaments civils. Estem parlant de coses que ara diem que són molt modernes, vull dir, això ja, estem parlant de finals del segle XIX. Aleshores, aquesta associació o societat, que sobretot estava formada per maçons, i això té molt que veure amb aquest pensament, ella hi és a dintre, el seu avi està a dintre de l'Emancipació, i ella viu molt, perquè pensem que l'Emancipació està molt lligada també, els personatges estan molt lligats al Circus República Federal, als centres d'estudis psicològics, i aleshores ella viu i es forma amb tot aquest ambient. Aleshores, no és ben bé que ella promogui l'enterrament civil, sinó que recupera aquestes idees, a veure si des de l'Ajuntament, d'una vegada per totes, es poden fer d'una manera més oberta, més normal.
Mm-hmm. Quant de temps és regidora, Fidel Arrenom?
Dos anys. Des del gener del 34 fins a l'octubre del 36.
Com l'afecten, però, els fets d'octubre del 34? Perquè és aquell capítol en què passen moltes coses a Catalunya, no? El govern empresonat, no sé si té efectes directes als ajuntaments i també la seva feina.
L'afecta moltíssim. L'afecta fins a tal punt de que, bueno, i a més consten les actes que ha treballat més la Tona, les actes del ple de l'Ajuntament, que no para de queixar-se de la situació il·legítima que viu la ciutat amb un govern dictat i decretat per autoritat militar. És a dir, està en contra de la situació, es queixa, la Fidel és molt combativa en aquest sentit, i la veritat que a més l'afecta familiarment perquè detenen un fill seu i que l'empresonen al vaixell presó d'Uruguai.
Sí, hem de pensar que els dos dels seus fills, també el seu marit, no, eren marxistes i eren militants del PUM. I aleshores, clar, això també la significa, i a ella també. I també és important això que ha dit el Genís, no, de que ella sempre es queixa molt perquè és una persona molt combativa, però a més, quan ella, tant quan és regidora a les actes de l'Ajuntament, queda reflectit, com després per les cartes i quan és més gran també, és una persona que mai abandona la lluita. O sigui, mai abandona la lluita, i d'una manera, sempre tenint respecte amb la persona que, diguéssim, que té al davant, amb la qual ha de discutir, que no és ella, però sempre és una manera de lluitar de les seves idees, d'argumentar les seves idees, sempre amb el respecte de l'altre. I això té molt a veure també amb la formació espiritista que ella ha tingut.
Clar, per tant, deixa de ser regidora a principi, has dit octubre del 36?
Sí, en plena
guerra civil,
quan l'Ajuntament mateix està canviant de signe polític, eh? S'està radicalitzant les postures, la guerra comporta, bueno, hi ha l'alcalde Moix i els sindicats estan agafant molt pes específic en el govern municipal, i Esquerra Republicana també, però ella fa un pas al costat i, per altra banda, es posa, diríem, a fer altres coses, perquè no deixa de fer coses, durant la Guerra Civil. Ella és un component important i escriu articles al diari defensant la situació d'indefensió dels refugiats, per exemple, que arriben a la ciutat, que arriben a milers, vull dir, que arriben nanos, i està en la mateixa dinàmica de protegir aquests infants desvalguts, aquests refugiats que venen de poblacions devastades per la guerra, i no deixa de donar suport a les seves conviccions per ajudar els altres.
I el 38 s'exilia, si no m'erro?
El 39.
39?
Sí. Bueno, el 38, diguéssim, a finals del 38 surt de Sabadell.
Surt de Sabadell.
I sabem, bueno, que a gener del 39 és quan passa la frontera perquè aconsegueix el passaport a Figueres. I, bueno, quan surt tothom, realment és quan ella surt, quan el gener del 39, que és la gran retirada, diguéssim.
Uh-huh. I com viu l'exili?
Bé, aquest és el tema de l'exili, és un tema que és un tema, bueno, com tots els exiliats, no? És un tema trist i és un tema que realment no es coneixia de Fidel. Així, quan vam començar a treballar, diguéssim, a buscar informació, era un tema que tothom que n'havia parlat sobre la Fidel mai havien tocat, no? I aleshores hem tingut de buscar informació en allà. També està, bueno, estem molt contents perquè hem aconseguit parlar amb els nets de la Fidel. Que perquè d'ella, dels tres fills que tenia la Fidela, el gran, el Joan, va morir durant la guerra, el Mateu, que era soldat republicà, també va passar la frontera i es va exiliar a França, i el petit va morir, es va quedar aquí i va morir fent el servei militar al 43,
a la Vall
d'Aran, amb uns circumstàncies també una mica estranyes, però bueno. Aleshores, clar, només té un fill que sobreviu, que es queda a França, i aleshores ella, aquests anys que està a França, no està amb el Mateu, amb el seu fill mitjà, però tenen contacte. Però realment és un període trist per ella, trist perquè tampoc té recursos econòmics, aleshores malviu bastant, però bueno, va tirant endavant. I va, sempre que pot, va veure el seu fill i quan neixen els seus nets també és una alegria per ella, no? I aleshores això que deia, no? Vam poder contactar amb els nets de Fidela, que sempre han viscut a França, i això, clar, ens va donar eines també per poder treballar aquest període de l'exili, que ja dic, van ser uns 10 anys, la data de tornada no està clara del tot, pot ser entre el 47 i el 49. Tenim aquí un dubte, però bueno, no passa res. Són entre 8 i 10 anys que està a l'exili.
I torna, i està uns anys, diguéssim, situant-se, però de seguida torna a ser la Fidela, que m'explicàveu, no? Combativa, i va a camí dels drets de la gent gran, no? Sí. És amb el que es dedica els últims anys.
Ah, exacte, sí. Els primers anys, diguéssim, ella ho reconeix amb unes cartes, està a silenci, no es pot significar, vull dir, perquè per protecció per ella mateixa. I després, sí, a la que pot, bueno, aleshores ell focalitza tota la seva atenció en aquesta protecció de la gent gran, o sigui, d'ajudar els altres, però penseu que ja és una persona que és gran i ella, bueno, ella mor als 96 anys, vull dir que, i fins al final ha estat molt clara d'idees, molt clara de ment, i no para de lluitar, i sobretot focalitzat això amb la gent gran i amb les residències de la gent gran, perquè en aquell moment és una mica, no estan, les coses no estan clares, però ella no para, és que no para.
I és una persona que va ser prou reconeguda en vida?
Sí que ho va ser, cap al final, però ho va ser, quan es va restablir la democràcia, gent del consistori municipal, l'alcalde Ferrés, va tenir claríssim que calia homenatjar els vius, els regidors republicans vius que quedaven a la ciutat i que havien tornat de l'exili, i va ser homenatjada en la primera Constitució del Consistori l'any 79, ja va ser convidada i va assistir-hi, i va tenir el primer, diríem, reconeixement públic com a primera dona regidora municipal. Després se li ha anat fent reconeixements diversos, però la mateixa societat civil de Sabadell li ha anat fent.
Doncs aquest, si voleu saber més informació sobre això, avançar-vos que teniu preparat un llibre més extens, per tant en podrem saber més coses de la Fidela Renom, però en qualsevol cas demà a les 7 de la tarda a l'Espai Agora del Centre Cívic de Sant Oleguer, en un acte organitzat per Dones d'Esquerra Republicana amb la presència de Joan Manuel Tresserres, professor de Facultat de Comunicació Autònoma i exconseller de la Generalitat, ens podrem endinsar en aquesta figura. Gràcies a tots dos per haver-nos fet aquesta avançada en la figura de la Fidela Renom. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies,
i ens informeu
gràcies.
Quan tingueu el llibre, quan tingueu
sí,
allò, el totxo sobre la Fidela Renom, que jo tinc ganes de saber-ne més coses.